Ja tenim aquí assegut en Pere Serra, jo agafo ara el testimoni del de far a far, som en Bernat, fins les 12. Recordeu, avui a les 11, porra de la mà de Carboni Castur. Interessantíssim demà. Andratx, Formentera, a les 5 de la tarda, per en directe per a Ràdio Illa. Necessitem guanyar, sí o sí. Bon dia, Pere Serra, com estem?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Vinga, va, escolta, quin dia s'ha tornat a presentar ara mateix.
Un dia meravellós per fer esport, no com ahir, que quasi me sofregeix viu a migdia.
Sí, ahir al vespre les habitacions ja estaven més calentes i ja jo ja vaig haver de treure la manta. Jo ja m'he tret la manta.
Ja molestava la manta, veritat? Pues a migdia vaig sortir a córrer un retoll i vaig arrimbar com si fos un estiu.
17 graus ara mateix, o sigui, no hi ha pràcticament vent, brisa dèbil i 17 graus, però tot encapotat. Grisot el dia. Escolta, hem de començar fent una cridada, no?
No, he pensat començar amb comentant-vos que en Jan Margarit, un dels grans corredors d'Espanya, de muntanya d'Espanya, pues va guanyar el campionat d'Espanya de curses de muntanya de la Federació de la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Això va ser a Cantàbria, en el trail Costa Quebrada, i és una muntanya, és una cursa no excessivament dura, una cursa ràpida, un poc de l'estil del terreny que se té per aquí, per Eivissa, per això són els baixos de Mallorca. I bé, i això va controlar la cursa del principi del fi, i el va seguir Alejandro García, que va ser tercer en el trail de l'any passat d'Eivissa, és a dir que molt bon nivell. La primera dona va ser Núria Gil, i bé, i després una Yolanda Martín, i la gran i incombustible Oiana Cortázar, que va ser bronze. No? Això vol dir que tant en Jan Margarit com Alejandro tindran bitllet per anar a l'Europeu de Portugal d'aquest estiu, que se farà a Jan.
Una bona recompensa.
Una bona recompensa, sí. I a més, en tant de lío que hi ha de campionat d'Espanya, en tantes disciplines i subdisciplines, és tot una... Però bé, aquesta és dels bons, aquesta seria en cor molt bé, aquesta. Aquesta
està molt bé, molt bé. Sí, ara sí, ara sí, ara. Després d'aquest apunt sobre en Jan Margarit, ara de seguida parlarem amb na Maria Mayans, per mort de que els formenterers... Formentereres.
Formentereres.
En aquest cas, sí. El gènere és important, en aquest cas. Han fet un bon paper a Menorca, no?
Molt bé. És a dir, vos compte, ara na Maria mos donarà més detalls, però van anar a córrer el trail dels Fars, que en aquest cas també era campionat de Balears, de muntanya, de curses de muntanya, i res, crec que ja tenim na Maria aquí per saludar-lo. Hola, Maria, bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Què tal, com va?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Molt bé.
Vinga, som-hi, va, que et farà l'entrevista en Pere.
Conta-m'ho, Maria, com és això d'Estrall dels Fars? Qui conegui mínimament Menorca, per on transita, com és la cosa?
Doncs pues mira, aquesta cursa va partir de Far de Cavalleria, que transcorre la costa nord de Menorca, i bueno, pues, els primers quilòmetres són una baixada d'asfalt, que eren bastant ràpida. Després anava 15 quilòmetres, després a partir dels quilòmetres 6 tenies una zona que li diuen Mordor, que vaig descobrir per què.
Mordor?
Mordor.
Carai.
Ja també vols poder anar un exemple.
No fa massa gola.
I bueno, doncs eren uns, fins al quilòmetre 15, eren uns 8 quilòmetres que eren de puja baixa, bastant terreny una mica tècnic, sobretot era això, pujar baixar contínuament. No eren pujades molt llargues, però... Si vas ràpida, que portaves aquests quilòmetres de partida ràpids i te venen aquests 8 seguits, doncs es fan llargs. I bueno, doncs després venia ja una zona més tècnica, tot transcorre pel camí de cavall, que és una aquesta situació, aquests senders que tenen. I la darrera part és bastant tècnica també, tenia molta pedra. No és pedra com tenim aquí, que és pedra més suelta, allà és una pedra que està, diguem, aferrada en la roca, que no te pots encantar perquè te'n vas de morros, has d'anar ben entent. I quan ja vas prou cansat, amb tants de quilòmetres, doncs es fan llargs.
Fa dura.
Sí. I bueno, llavors doncs, els darrers quilòmetres eren d'asfalt, i també aquests quilòmetres d'asfalt es fan bastant llargats, es fan una mica eterns. Quan ja tens ganes d'acabar i tal... I bueno, en general la cursa va estar molt bé, molt, hi havia molt de nivell,
sí, ja.
De corredors.
Sí. El que comentava era el campionat de Balears de muntanya,
exacte,
veritat?
Sí, hi havia molt de nivell i bueno, la cursa super molt ben organitzada, bon ambient, així tot que estem amb Covid i tota aquesta història. I bueno, la veritat que molt recomanable i per repetir.
És un terreny, no, que és molt molt espectacular. Jo record bé en aquesta costa,
sí,
nord,
exacte,
i en aquest Mordor que li diuen.
I vas trobar aquelles escaletes tan tan guapes que té i bueno, és una passada, la veritat. Dona gust córrer per allà.
Sí, podem recordar també que va guanyar Ana Maria Pellicer, que està intratable a les curses, tant d'asfalt com de muntanya. És una competidora molt, molt ràpida, i en Joan Florit. I perquè tingueu, per fer-se una idea, que en Joan va quedar davant de William Saveiro, és a dir, que controla totes les curses aquí a Eivissa i Formentera sense cap problema, i allí pues, va tenir un gran competidor. Mm? Quines condicions de temps vareu tenir de meteorologia?
Pues la veritat és que va fer un temps espectacular. Normalment es diu que a Menorca hi fa molt de vent, però aquell dia vent poquet. La veritat és que va fer molt de sol, vam tenir pues, 20 i pico graus i se va fer bastant dura, perquè va fer moltíssima calor i tema hidratació va ser superimportant, que vaig veure molts de morts per allà,
sí, ja,
que no havien hidratat prou.
No hidratat
i la veritat que va ser dureta. Però bueno, en general, molt guapa, una cursa molt xula, és un lloc increïble i bueno, pues, amb ganes de tornar-hi.
Bé, ara podem recordar que en unes setmanes ja és Camí de Cavalls, que també recorre per parts d'aquest sender, o fa seguir aquest sender,
exacte,
i és, també és una cursa molt, molt recomanable. I més per nosaltres, sempre és com a Silla Germana, que així com a Eivissa el terreny és diferent, aquí a Menorca on s'hi troba bastant amb un paisatge i sobretot la costa sud, amb uns camins i amb unes cales i amb unes platges que semblen molt i recorden molt a Formentera.
És a dir que, sí, la veritat que sí.
Molt més que Eivissa. Eivissa és molt diferent, però a Menorca sí que s'assembla molt. Pues molt bé, què tenim en cartera, Maria?
Bueno, doncs mira, ara el dia 15 farem aquí a la volta a Formentera, farem el round.
Sí, molt bé.
Que ja queda poquet.
Sí, un bon far de córrer.
Una bona tiradeta.
Un bon far de córrer,
exacte. més ben dit.
Sí.
I bueno, ja vaig pensant en el meu cas, pensant més en finals d'any, en darrers d'any.
Sí.
M'estic plantejant a veure...
Què passa a finals d'any, Maria?
Pues bueno, mira, tinc diverses coses en ment. Ara, justament, ara a les 11 s'obren inscripcions de Transvolcània, que em fa moltes ganes d'anar a La Palma. I, bueno, pues m'estic plantejant si queden places de fer la ultra d'allà, que no l'he fet mai. He fet la marató, que la vaig fer en el 2018, i m'agradaria fer la ultra, que són 77 quilòmetres, si no record malament, si no han canviat, i té 4.000 i pico de desnivell positiu.
Així que,
bueno, una bona pallissa.
Està una bona pallissa, sí, sí. Pues sí. Molt bé. Pues t'agraïm molt que mos hagis contat com va anar per Menorca, i molt d'ànims.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vendrem
a
animar-te en esfart a veure-te passar.
Molt bé. Vinga, bon dia.
Encantat, molt bon dia.
Adéu.
Salut, gràcies.
Molt bé, Maria Mallans. Sempre...
Ah, i comentar, perdoneu que en el final no ho acabat de comentar, que la Carla Bertani va quedar tercera a la cursa de 21 quilòmetres popular, diríem. Se feia una que era, diríem, federada, i l'altra que era per les persones no federades, i va quedar, és a dir, que també va pujant que això, i enhorabona a Carla també, i tampoc no ho hem comentat que Ana Maria va quedar cinquena de la seva categoria, és a dir, que per això dèiem que varen fer molt bon paper els dos,
molt
enhorabona els dos.
Perfecte, deixant aquí, diríem, el
llistó ben alt.
El llistó ben alt, Pere, gràcies
sí,
per ajudar-me.
Això mateix. Després comentar-vos dos detalls. Primer és que hi ha rumors, perquè no estan confirmats, que en Kilian torna a l'Everest. Està ja, crec que ja està viatjant cap allí, o està arribant, per el que diuen les males llengües. I... Però bé, comentar-vos també que acaba de ser pare per segona vegada.
És a dir, ui, no... ara dormirà menys.
Nemili, que també és una gran corredora, una extraordinària corredora de muntanya, i en Kilian, doncs, han tingut el segon fill. És a dir, que enhorabona els dos. No? I el que dèiem, com a mínim, la genètica no els hi fallarà. Després, potser no en tenen cap canal de córrer, però per genètica que no se poden queixar.
Llegia un article aquesta setmana al País. Em sembla que era d'en l'Òscar Gogorza, el gran, diríem, especialista en temes d'himalaisme i escalada del País, que explicava un altre cop les aglomeracions per pujar a l'Everest i fins i tot amb problemes perquè hi ha hagut un brot de Covid a baix.
De Covid, imagina't.
I després, el que estan ara, a poc, decidint anar a l'Annapurna, que és una muntanya que apareix més bonica, més polida, també el Nepal, davant del llac Pokhara, etc., però que és molt traïdora, molt traïcionera. I ara estan començant allà a anar els aficionats que volen fer 8.000.
Sí, sí. Està clar, jo tinc un gran amic i un gran record per ell, per tot el que l'ha fet, que era un gran escalador mallorquí i que va morir a l'Annapurna ara fa uns 10 anys. Que...
Qui també va morir a l'Annapurna va ser en Iñaki Ochoa de Olza, que recordem, doncs, que va provocar aquell esclat de solidaritat entre ells, Uli Stek, un dels que els van a buscar, que també va morir fa un temps.
Sí, sí, exacte.
I que ara es posa en dubte totes les seves fites.
Sí, sí. Jo totes aquestes coses de... En parlàvem l'altre dia, no?, del muntanyisme, de les carreres des de casa mirant l'ordenador i comprovant els tracks, me semblen un poquet. Crec que a vegades hi ha que estar un poc, com diria, no? banyar-se el cul i estar allí, perquè moltes voltes des d'un ordenador les coses no se veuen igual que quan estàs a dalt del cim d'aquella muntanya i resulta que la lectura de GPS no és exacta i ja te...
Tu ets dels que dones confiança absoluta a l'himalaista que diu que ha fet un 8.000, no?
Jo sí, és a dir... O si hi ha algú que ho dubti, que estigui amb ell per dir que no hi ha arrimbat. perquè el que dèiem, asseguts a casa des d'un ordinador, tot és molt fàcil de veure.
Vinga, pots
comentar-vos això, que en Kilian torna a l'Everest, sembla que vol fer la travessia des Lhotse a l'Everest, i bé, i a veure com li va, i segurament en pocs dies, que per cert aquesta travessia és una de les que volia, o que... una de les rutes que no li estic va aconseguir fer l'any 2017. Uh-huh. És a dir, que estem parlant ja de molt de nivell, eh? No estem parlant de qualsevol coseta. No estem parlant de pujar com una guarda de bestiar allà amarrats una cordeta cap a dalt.
Precisament l'Uli Stek, tot i que en Kilian no és himalaista, l'Uli Stek sí que ho era, es caracteritzava per pujar molt ràpid. No? Perquè claro. No, el ràpid que és el que fa en Kilian, no?
Claro, aquesta és idea, és a dir, perquè quan més ràpid puges i més ràpid baixes, doncs menys conseqüències té tot el tema de...
L'oxigen, no?
No, l'oxigen...
El mal d'alçada.
El mal d'alçada i tots els efectes, que ja sabeu aquesta barrera mítica de 100.000, crec que són 100.000 i pocs metres, que li diuen la zona de la muerte, que ja te comences a morir directament.
I sí, que era Messner, el gran Reinhold Messner, que en fi, que havia vist el Yeti, o sigui,
sí, sí.
De les al·lucinacions que tenien.
Bé, jo estic segur que si n'hi has jo, veuria el Yeti i veuria tota la família del Yeti.
Jo el Yeti l'he vist per aquí a la Mola, eh?
Sí, sí.
Hi ha un Yeti per allà a la Mola.
És molt, molt probable.
Vinga, va, seguim.
Mira, comentar-vos un tema curiós, no és exactament de cursos de muntanya, però té que veure, i és que hi ha hagut un gran rebombori a la Serra de Tramuntana, per unes accions o per una acció, un expedient sancionador que s'ha obert a l'editorial Alpina, que és l'editorial oficial, si me permeteu, o més clàssica,
no?
De referència de tots els mapes de muntanya. Intentaré resumir-ho molt ràpid perquè és un tema bastant complex, més jurídic, però sembla que aquest expedient, imagineu-vos... Que és bastant curiós, està obert simplement pel fet de que en els seus mapes inclouen zones que darrerament la Conselleria de Medi Ambient ha declarat com a zones de restricció o zones que no se pot accedir. És a dir, només per aquest fet se li ha obert un expedient sancionador i amb unes multes que podrien arribar a ser molt importants. Això, diríem, ha set la darrera gota que ha que ha fet vessar la paciència de molts d'usuaris o de moltes persones que gaudeixen de la serra, que han vist com els últims anys bastanta de gent ha estat... Bastantes zones s'han començat a restringir amb un criteri que, com a mínim, no, jo estic segur que se justifiquen tècnicament, però no s'han explicat. Perquè te facis una idea, Bernat, és dir, la qüestió és que hi ha zones que de cop, d'un dia per l'altre, que requesis, s'han pintat o s'han senyalitzat, com que no, zones clàssiques, zones que s'han utilitzat durant molts anys, per als excursionistes, pues, s'han prohibit el seu accés. Uh-huh. I també en els torrents, la via d'escalada, això ha afectat també cavitats, és a dir, ha estat una qüestió bastant general. I què ha passat? Pues que aquest tema d'aquesta sanció a l'editorial només per representar en mapes zones que estan d'exclusió, pues ha fet ja saltar tot. La gran discussió i la gran clau de la serra de Tramuntana és que té unes figures especials de protecció i també és un paisatge protegit de moltes maneres. Quan un analitza aquestes zones de restricció, a voltes, te'n dones compte que n'hi ha algunes que sembla molt curiós que estiguin lligades exactament a certs propietaris que tenen interessos en que no hi hagi accessos en aquelles zones per altres interessos particulars, i clar, i això ha fet saltar-ho tot. Però bé, estic segur que el motiu mediambiental existeixen, però també dona la impressió que no s'han explicat adequadament i simplement semblen mesures de restricció arbitràries.
Molt bé.
I res, i comentar-vos que demà ja tenim una nova cursa de 4 quilòmetres i mig intensos, que és la primera cursa vertical d'Eivissa. Es diu Menja, anirem a córrer 21 quilòmetres també de mitja marató per les muntanyes de prop de la zona d'Eivissa i de la Coma. Com parlàvem abans, el dia 15 i 16 tenim el fart i el mig fart i el tros de fart. Uh-huh. I després, la setmana següent, el camí de cavalls, que ja vos dic que és una cursa que és germanada en la de Formentera, i estem preparant un grup de Formentera per anar a Bastions, a la Vall de Núria.
Uau, que polit!
Sí, a recórrer bastant de quilòmetres per allà dalt.
Allà, darrere de Núria, quina muntanya hi ha, que la fa moltíssima gent?
Puigmal.
El Puigmal, sí. Pugeu al Puigmal o li feu volta?
No, passant molt a prop nosaltres, no acabant de pujar-lo.
Perquè és relativament accessible, el Puigmal, per molta gent no entrenada.
Sí. Passa que està alt i és camí llarg, però poca cosa més. Nosaltres pujant des de Ribes de Freser, que diríem que és el poble base de
Núria, sí.
I se puja, no, però se puja dalt a volta.
Ribes és on comença, diríem, el funicular.
No, el cremallera comença més a dalt. Comença...
Ribes.
No.
Sí, tant.
Bé, però l'última estació del funicular...
Caralps.
A Caralps, allà on hi ha el cremallera fins allà, crec que hi puges...
Potser un canvi, sí. Ah, no recordo. Però sí que arribes pots pujar fins a Núria, des d'Arribes.
Sí, però amb un tren normal.
Amb un tren normal, d'acord, tens raó, sí.
I el cremallera comença a Núria.
Caralps, sí.
I bé, i un lloc espectacular, i bé, esperem que tinguem bon temps i poder disfrutar d'aquelles muntanyes.
Ja i tant, doncs ho passareu la mar de bé. Molt bé.
Pues moltes gràcies.
Gràcies, Pere.
Vinga, salut, bon dia, Formentera.